jutges, magistrades, jutgesses, portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia. Magistrada, bon dia. Benvinguda una altra vegada al programa. A veure, ara estàvem escoltant algunes intervencions dels companys que són amb nosaltres avui aquí al matí a Ràdio Estel. Fa una estona escoltàvem la Francisca Verdejo, companya seva de professió, magistrada titular al jutjat de violència sobre la dona número 2 de Barcelona. La seva opinió, com a persona entesa, com a jurista, com a magistrada, té sentit tirar endavant una mesura com la que planteja el Ministeri de l'Interior?
Anem a veure, és una mesura... En primer lloc, hem de tenir en compte que totes les mesures que servissin per a fer front a aquesta lacra que tenim, de la lacra de la violència de gènere, són benvingudes. Dit això, en segon lloc, hem de mirar quin tipus de mesura fem i com la fem per a que realment aquesta mesura no conculqui altres drets, és a dir, que sigui una mesura legal. I això dependrà de diverses qüestions. D'un costat, quin tipus d'informació es dona? I en segon lloc, a qui se li dona? No és el mateix que pugui accedir a aquesta informació que realment afecta la intimitat, no?, d'una persona que ha estat ja, per exemple, condemnada, a qualsevol persona, és a dir, que qualsevol persona ho pugui veure, a que només ho pugui veure aquella persona que decideix interposar una denúncia i, per tant, se la suposa víctima d'un delicte. I com a víctima té un dret d'informació, té un dret a accedir al procediment i dins d'aquest procediment, evidentment, està el dret a saber si la persona que està denunciant i amb la que conviu ha estat condemnada prèviament per fets similars. A més, s'ha de tenir en compte quin tipus d'informació es dona. No és el mateix, per exemple, que es pogués donar a la víctima o la persona tinguda com a víctima informació relativa a totes les vegades que se l'ha detingut en aquell suposat agressor, és a dir, els antecedents policials, és això, les vegades que s'ha detingut a una persona, però que se l'hagi detingut no vol dir que finalment s'hagi demostrat que va cometre aquells fets, a que realment es donessin els antecedents penals, que són condemnes fermes, és a dir, aquella persona ha estat jutjada amb un procediment, amb unes garanties i hi ha una sentència ferma que això ho confirma.
El nivell de confidencialitat és diferent? És a dir, no és el mateix donar una informació que sigui... Escolta'm, el senyor Pol Marçà en el seu moment va ser condemnat per això, que el senyor Pol Marçà va ser denunciat per això?
No es pot valorar de la mateixa manera, clar, perquè la informació relativa a les vegades en què una persona ha estat denunciada no té la mateixa qualitat, no té la mateixa qualitat perquè la presumpció d'innocència també està sempre present respecte de qualsevol persona, i en aquest cas estaríem parlant d'un eventual agressor que encara ni tan sols està jutjat. Llavors estaríem valorant que sí que és cert que els antecedents policials, per exemple, se poden tenir en compte i quan se formula una denúncia, la policia, quan ens envia l'atestat als jutjats, allí sempre figuren els antecedents policials, les vegades que han detingut aquella persona. Però precisament nosaltres, com a jutges i tribunals, sabem que el que diu la jurisprudència, el que diuen els nostres alts tribunals, és que s'ha de valorar moltíssima cautela aquests antecedents policials. Mm. Perquè no significa que aquella persona hagi comès aquells fets, sinó que ha estat detinguda X vegades per X fets. És a dir, pensin que quan parlem de drets fonamentals i de restringir drets fonamentals, com seria la intimitat d'una persona amb els seus antecedents penals o policials, que es pot restringir aquesta intimitat, aquest dret fonamental. Però aquesta restricció ha d'estar justificada i aquesta justificació ve donada pel tipus d'informació, en quines circumstàncies la donem, a qui la donem. És a dir, hem de mesurar totes les circumstàncies. Mm.
Però aleshores, en aquest equilibri, diguem-ne, que vostè està plantejant, quin és l'avantatge de donar-li aquesta informació a la víctima? Ho dic perquè la seva col·lega, per exemple, la magistrada Verdejo, ens deia, jo crec que seria molt més eficaç que amb aquesta informació que nosaltres ja tenim es poguessin activar en aquests casos que es considera de molt risc, en lloc de donar-li la informació a la víctima, activar uns mecanismes extra de protecció. Ho dic perquè vostè em diu, nosaltres professionalment sabem ponderar molt bé aquesta informació que se'ns dona, sí, però la persona víctima, diguem-ne, que va posar una denúncia, segurament no té la formació per gestionar aquella informació, l'estat emocional del moment en què la rebi, si és el moment de posar la denúncia, tampoc és el millor, ni té després per què mantenir, diguem-ne, el secret personal d'aquesta informació que se li ha donat a ella personalment per la seva protecció, però que pot començar a explicar-la.
Però mirin una cosa, quan aquesta víctima denuncia, el primer dret que se li atribueix és el de personar-se com a acusació particular, és a dir, ser una part del procediment. I quan és una part del procediment, ella mateixa ja té accés a tota aquesta informació i tot aquest risc, i és igual, perquè ella ja pot veure... El primer que fem nosaltres al jutjat quan ens arriba un procediment d'aquesta mena és treure la fulla d'antecedents penals. I la víctima, que té dret a personar-se i que se li facilita un advocat o una advocada, veu aquesta fulla d'antecedents penals i se l'informa per part del seu advocat o advocada.
Llavors, quin canvi estem plantejant? Si això és així...
Jo crec que la diferència que estan plantejant, crec, veurem com s'articula, però és que aquesta informació la tingui la víctima des del primer moment en què acudix a comissaria. És a dir, abans inclús d'estar com a acusació particular i amb un advocat o una advocada. Perquè jo crec que la finalitat pot estar en que hi ha moltes víctimes que en el moment de por i de l'agressió immediata o de l'amenaça immediata denuncien corrents per a que l'agressor surti de casa o per a que acudeixi la policia i posin fi a aquella situació immediata de risc. Però el dia següent o els dos dies següents, quan ja arriba el jutjat, aquella víctima moltes vegades es repensa. I ja no vol declarar, ja li ha agafat por... És molt complicat que realment la víctima prengui consciència i tiri endavant amb tot un procediment farragós que realment li suposa també una por, una inquietud, ha d'estar molt forta psicològicament. I això costa. Això nosaltres, els que treballem cada dia amb víctimes de violència de gènere, ho veiem, que realment és molt costós. Però si en aquell primer moment aquella víctima pogués saber que la persona a la que està denunciant i que potser demà o passat demà es repensarà, ja ha estat condemnada prèviament per fets similars, potser podria avaluar aquest risc i la mateixa policia, probablement Mossos d'Esquadra sobretot, ja la podrien informar de que hi ha aquest risc, que no és una fàbula d'ella, que no és un moment puntual, que no es repetirà mai més, sinó que a lo millor pot ser que es torni a repetir perquè ja ha tingut lloc prèviament.
És una informació, diguem-ne, que les pot ajudar com a un mecanisme, no sé si la paraula és autodefensa, però una mica d'autoprotecció d'una banda i dos de l'altra, entendre que el procediment que comença allà té sentit de mantenir-se, per entendre'ns, diguem-ne.
Jo crec que pot servir per ja des d'un primer moment i abans de que tiri enrere amb la decisió, tingui tota la informació al seu abast. Que no la tingui després, quan ja no serveix de res, perquè ja s'ha retirat, sinó que la tingui des del primer moment. Pot servir. Tot dependrà de com s'articuli. A més, és una manera, pensin, de donar forma normativa o forma legal a una pràctica que probablement en algunes ocasions ja es donava. Perquè pensin que a vegades és la mateixa policia que, com que ja ho veu, ja sap d'aquella persona, que si l'han detingut prèviament, si té antecedents policials, probablement en algunes ocasions ja li deien, no? O potser en alguna ocasió ja li deien a la víctima. Però al final, quan donem forma legal o normativa, això el que farà és que es pugui fer sempre i que ho pugui fer la policia i tingui una cobertura legal.
Això que estem plantejant ara i que vostè està explicant amb la llei de protecció de dades actual, és realment factible de fer?
Se pot fer, per això ho dic, depèn de com s'articuli. Depèn de en quin moment es doni accés a aquesta informació, a qui se la doni i quin tipus d'informació. Com dic, tots els drets fonamentals tenen límits i la intimitat també té límits. I té límits quan es tracta de protegir altres béns jurídics per raons d'ordre públic i que estigui plenament justificat.
Això ho pot decidir la policia de motoprovi, per exemple? Ho dic perquè tal com s'està plantejant és la policia qui ho hauria de donar, aquesta informació. O primer ho hauria d'autoritzar un jutge.
Jo crec que això la norma ho hauria de deixar molt clar en quins casos es pot fer i en quins no. Crec jo que no és del tot correcte deixar-ho en mans de la policia, que hagi de valorar totes aquestes circumstàncies.
Perquè aleshores ja deixa de ser automàtic.
Sí, clar.
No? Per això li pregunto, Vull dir, no tant pel qui, sinó perquè si el que es busca és un cert automatisme en la informació, si la policia ja no té la capacitat, entre cometes, automàtica de fer l'avaluació de risc i donar la informació, ja estem dilatant el moment, per entendre'ns, no?
No per això dic que no es pot esperar a la decisió d'un jutge, perquè llavors ja estaríem iniciant un procediment i ja ho tornaríem a dilatar. Clar. Ha de ser les mateixes cossos de seguretat que prenguin aquesta decisió, però que aquesta decisió, clar que ha de ser automàtica, però perquè sigui automàtica ha d'haver una norma que deixi molt clar en quines circumstàncies s'ha de fer i en quines condicions.
Magistrada, un plaer que ens hagi acompanyat, com sempre, aquí al Matí Ràdio Estel. Gràcies per les explicacions.
Molt bé, bon dia.
Que vagi molt bé la Maria del Prado.